doncs a contracorrent
o... Segon, Oriol, que acabi el
la primera pregunta que em faig és seguint. Aquesta, per què obre aquesta reflexió i anuncia que l'obre? I la segona és, si finalment decideix plegar dilluns, per què aquesta dimissió es produeix a les portes de dos processos electorals, les eleccions al Parlament, les eleccions europees, que serien bastant inoportunes per al seu partit fer això en aquest moment processal? És a dir, si tu vols dimitir, fes-ho passat aquest cicle, però són que és un mes.
Jo crec que hi ha dos temes fonamentals.
Sílvia, Rafa i Oriol.
I si és un context... la contesa electoral catalana és casualment comença quan el context del rerefons de la seva reflexió no té res a veure amb la política catalana? I si li ha passat alguna cosa... Ara ja situem-nos en el terreny personal, això passa quan passa, en el cas que sigui un tema únicament personal, jo crec que no, però en el cas que sigui únicament personal, tu la ment no la controles, per tant, pot passar, però si el rerefons, si la justificació d'aquesta reflexió ve provocada per un context que pot ser internacional, les eleccions catalanes aquí...
Com vols dir un context internacional?
La meva teoria...
Ara ja ho has dit, Silvia, ara ho has d'acabar.
Ara t'has de mullar.
No, sí, disculpa, ho porto dient des de dimecres. A mi hi ha moltes coses que no em quadren i aquesta ha sigut, o sigui, la reflexió, la decisió de vull parar i vull reflexionar, tenint en compte qui és i com actua i el que és capaç de fer, que ha sigut capaç de seure i aconseguir una amnistia amb els partits independentistes, aquest home és capaç de tot. No em quadra, però... no em quadra la justificació de la dona. Llavors, últimament jo portava com unes setmanes qüestionant-me el per què, no sé si té res a veure, ara ja ho deixo aquí i ja ho parlarem. Per què la insistència i inclús obsessió del president espanyol d'aquesta mena d'abanderat de la causa palestina? No l'he entesa.
Bueno, perquè...
No l'he entesa.
Jo crec que aquesta causa per dos motius.
Però quin lligam hi fas?
No, la Sílvia no s'atreveix.
Sí que m'atreveixo.
Està fent d'altaveu d'un burro que corre... que és que un bolo que corre, d'aquests que corren,
això és una teoria no confirmada,
que és que li fan xantatge als del Marroc i no sé quines coses d'aquestes que corren. D'aquesta mena de coses s'està fent ressò.
Escolta,
a veure, jo només demano una mica de sensatesa, a veure.
Repeteu-li el que t'ha saltat
aquí,
el
cor. Aquí sí, no, hi ha una reflexió. Bueno, però com que no et llançava, ja t'ho faig jo.
No, perquè
com que hi ha una base errònia en la reflexió, que és que tot és un càlcul polític, s'arriben a conclusions errònies. Aquí hi ha una qüestió personal, que a més ell l'ha explicat perfectament, que és que hi ha uns problemes a casa seva i uns problemes com afrontar tot el que els hi ve a sobre i tot el que tenen a sobre, la pressió que tenen a sobre, i necessita parar i necessita reflexionar-ho. Tan difícil és d'entendre això en una època en què estem parlant dels problemes mentals, dels problemes d'ansietat, dels problemes d'estrès. Un president del govern no pot tenir un moment de debilitat en què necessiti fer aquesta aturada sense que tot sigui una gran conxorxa política? No ho entenc.
Va, Sílvia, acaba'm.
Jo crec que, jo em reafirmo que la cosa és molt més important, no que la causa d'un problema personal, i a mi em quadra amb el tempo, l'espai polític i l'espai temporal, em quadra aquest abanderisme, o com li vulgueu dir, de la causa palestina, que ha mogut dos països com són Marroc i com són Israel, i els dos tenen en seva possessió la informació. És que quadra la publicació...
És vergonyós que et facis ressò d'això, sincerament.
Oriol,
és
millor dir que soc president de l'estat espanyol i com que a la meva dona li han fet no sé què...
Jo crec que hi ha dues lectures incorrectes. La primera és l'electoral, el manual de resistència. El títol del llibre s'hauria de dir manual d'audàcia. És a dir, Pedro Sánchez és una persona que no li van caure els anells deixar de ser diputat, marxar del poder del Partit Socialista i fer la campanya des de sota, és a dir, amb un cotxe, i recórrer agrupació per agrupació. Va ser una persona que el 23, que el 28 de maig, el 29 de maig va convocar unes eleccions que tothom donava perquè per impossible que formés govern. És una persona que sempre s'arrisca. No és una persona, aquesta imatge de la resistència com que és una persona conservadora que s'aferra al poder, mai ho ha estat. És a dir, ell sempre ha fet aquestes coses. I segon, jo crec que fem una lectura equivocada. Jo no crec que sigui ell, és la dona. O sigui, aquí ens hem de preguntar què està passant amb la dona. Clar, perquè estem passant... Jo crec que a ell no li importa res el que diguin d'ell. No li importa, és una persona que està curtida. Sí, més que li diuen dintre del seu partit, imagina't. Més que li diuen los popes i les vaques sagrades del seu partit. El Felipe González, Alfonso Guerra, no? El Leguina, que ha marxat amb la Isabel Díaz Ayuso, fins i tot antics de Prisa que marxen a pamfletos d'extrema dreta. Jo crec que el problema que ha vist és la dona. I ens hauríem de preguntar què està passant en aquesta casa, perquè jo crec que ell ho ha vist i és la reflexió que ell pensa. No és un tema de mi, és un tema de quan toquen els éssers que tu estimes.
Jordi, hi ha també alguna informació, em sembla, d'última hora que publiquen alguns mitjans com El Diario i com també El País, en aquest cas sobre el govern de Mariano Rajoy, també referent a Pedro Sánchez, no?
Sí, també referent a Begoña Gómez, que de fet quadra molt amb el que apuntava el Rafa López ara en aquests moments. El Diario i el País el que treuen en aquests moments és que el govern de Rajoy va encarregar a l'any 2014, per tant fa 10 anys, espiar el pare de Begoña Gómez i tot el que hi hagués al seu voltant per intentar matar políticament a Sánchez. Quan dic matar políticament a Sánchez, el País ho posa entre cometes. Això és una frase textual d'alguna de les moltes gravacions que té el comissari Villarejo amb tot plegat. I en aquestes gravacions és que això al final és la quadratura del cercle. Aquí apareixen Villarejo, el secretari d'Estat de Seguretat en aquella època, secretari d'Estat de Seguretat Fernández Díaz, que era Francisco Martínez, que està imputat també per casos d'espionatge a l'Operació Catalunya, i Manos Limpias. De fet, en una de les converses que expliquen aquests mitjans és que Villarejo diu que pot fer el que vulgui amb Manos Limpias. I aquí també s'entenen algunes altres coses. Insisteixo, això són gravacions.
Uh-huh. Doncs aquesta notícia que, com dèiem, publiquen alguns mitjans a aquesta hora. Jordi, en tot cas, aquest cap de setmana hi ha Comitè Federal del PSOE. Serà una mica diferent del que es preveia, no?
Això sí que puc anar amb una percepció, perquè serà de tot menys un comitè federal del PSOE. Digue-li meeting, digue-li aquelarre socialista, digue-li el que vulguis. A veure, un comitè federal del PSOE, el PSOE és un partit que té més de 100 anys, era una reunió bastant ordenada on hi havia un discurs que tothom podia seguir del seu líder, i a darrere parlaven tots els barons i els que formen part del comitè. El comitè federal és l'organisme més important del Partit Socialista entre congressos. O sigui, és l'únic que pot decidir les grans coses entre els 4 anys que no hi ha un congrés. O sigui, si s'ha de reformar estatuts, si s'ha de fer de reformar l'ideari socialista, això es fa en un congrés, però si s'han de prendre decisions importants, això va en un comitè federal. Un comitè federal habitualment comença entre 10 i 11 del matí, pot acabar a les 6 o les 7 de la tarda, perquè allà tothom vol parlar. I tothom, quan parla, són converses a porta tancada, i si tens sort que t'expliquin el que s'ha dit, doncs mira, tot això que tenim. De fet, els comitès federals plàcids, habitualment no saps gaire res del que hi ha passat. Els que hi ha bronca entre sectors, evidentment cada sector llavors vol treure pit davant dels mitjans de comunicació. Què passarà demà? Doncs per primera vegada a la història, en més de 100 anys, aquest comitè federal serà públic, el podrem seguir a través de xarxes socials, el podríem radiar tota la ràdio si volguéssim, hi haurà una pantalla gegant a Ferraz, i entenem que l'obrirà María Jesús Montero, perquè Pedro Sánchez no hi serà, i a partir d'aquí tothom qui vulgui intervenir ho farà, amb com a mínim 6.000 persones al carrer. Per què donem aquesta dada? Perquè el PSOE ens diu que han contractat 130 busos, o que les federacions locals del PSOE, doncs de Madrid, de Castella, la Manxa, de Castella i Lleó, alguna ve de més lluny, han agafat busos per venir aquí a dir Pedro Sánchez, queda't.
Però això serà gent que estarà a l'exterior, Jordi? O...
Al carrer. Sí, sí, el que va començar com una manifestació, al final es converteix en un acte de suport a Pedro Sánchez per demanar-li, per pressionar-li, que no plegui i que aguanti tant la Secretaria General del PSOE com el govern espanyol.
Mira, el Rafa diu que si hi haurà contramanifestació, si es preveu que hi pugui haver també, per part de l'altra banda, aquests manifestants que... Alguns, em sembla que encara queden davant de Ferraz alguns dies, oi?
A veure, no hem vist cap, no tenim cap convocatòria formal de cap contramanifestació demà. Sí que és veritat que la sorpresa que ens vam trobar era abans d'ahir a la nit, no? Que el nostre company en Roger Perciba va anar a Ferraz i hi havia més gent resant el Rosari que no gent a favor de Pedro Sánchez. O sigui, sí que hi havia una vintena de persones per una banda i una trentena per una altra. La trentena eren els del Rosari, que són els mateixos que van començar a ocupar Ferraz. Això devia ser setembre, octubre, no? Una mica de més de mig any.
Octubre, novembre,
continuen,
no?
Anant, doncs, continuen anant cada nit a Ferraz a resar el Rosari i a cridar.
Sílvia, volies fer-li una pregunta al Jordi.
Sí, Jordi, una consulta. Com es justifica aquesta irrupció de Zapatero novament a l'actualitat política?
Ostres, hi ha múltiples raons i la primera que et puc explicar és la que diu ell. Zapatero estava menys retirat.
De fet, la Sílvia ho pregunta en el sentit de que també s'ha posat sobre la taula, m'imagino, la possibilitat que Zapatero fos el substitut de Pedro Sánchez.
No, però que quan abans intentava argumentar, és a dir, hi havia diverses peces que ara lligades potser encaixen. És a dir, que el Zapatero ha tornat a la vida a la política, bueno, va estar amb el Bastil dia de Sant Jordi, encara, vull dir, que encara no havia comunicat al president res. Vull dir, ja feia dies que tornava a entrar Zapatero, llavors, com que ja era una altra de les coses que
no... La campanya de les generals també va
Clar, que per saber-ho.
I amb totes les negociacions de l'amnistia.
Hi ha tres o quatre...
Digues, Jordi.
Hi ha tres o quatre elements amb això. A veure, hi ha un dia que hi ha una bronca monumental al Senat on Alberto Núñez Feijóo li diu filoterrorista a Pedro Sánchez. Li diu moltes més coses i Zapatero això ho explica a ella, estava al seu despatx. El seu despatx és molt a prop de la seu del PSOE a Ferraz i... Més feia conya, l'altre dia que presentava el llibre, primer cop que el va presentar va ser aquí a Madrid abans d'anar a Barcelona i abans d'anar amb el Basté, bueno, Zapatero li va demanar a la seva secretària que truqués a Pedro Sánchez, s'hi va solidaritzar, li va dir, em tens pel que em necessitis. I arran d'allò va començar una relació, es va estranyar més aquesta relació entre Pedro Sánchez i José Luis Rodríguez Zapatero, també perquè se n'ha distanciat molt Felipe González i Alfonso Guerra. Llavors, Sánchez i Zapatero van començar ja fa més d'un any una mena de relació de trucar-se, de dir, vine a fer un cafè, de parlar d'això, de parlar d'allò, de fer intercanvis d'opinions, intercanvis de parers, fins al punt que hi ha un dia que Pedro Sánchez li diu, tens ganes de tornar a fer mítings? Diu, i tant, estic totalment preparat i som-hi. I s'ho passa bé, que és el tema. Vull dir, vam fer un fòrum de l'avantguàrdia, deu fer un parell de mesos amb Zapatero, era just abans de l'arrencada de la campanya de les gallegues. I vam estar parlant una estona amb ell, abans de començar. I dic, però per què tornes a fer mítings? Dius que me gusta mucho.
Vaja, ara hem perdut la connexió amb el Jordi des de Madrid. Rafa, tu anaves fent que sí amb el cap, eh?
No, sí, i de fet fa temps, fins i tot la crisi, la darrera crisi de govern, és una crisi que es parla entre Pedro Sánchez i José Luis Rodríguez Zapatero, i fins i tot hi ha alguns ministres zapateristes que entren al govern. Després, la campanya de les eleccions generals del 23J, qui li marca el to, i fins i tot gent del Partit Socialista reconeix que sense Zapatero hauria estat molt difícil, doncs, els resultats que hem tingut. És a dir, allò de, sobretot perquè Zapatero connecta molt, molt millor amb la base que Pedro Sánchez.
Això que, Jordi, en els seus inicis, Zapatero no era dels que recolzava la candidatura de Sánchez.
No. Per liderar el PSOE. Gens ni dic, perdoneu que s'ha penjat.
Ja tenim aquí.
Sí, perdoneu que s'ha penjat, gens ni mica, que va al contrari. De fet, la gran candidata de José Luis Rodríguez Zapatero era Susana Díaz, ho recordareu perfectament. Sí. Susana Díaz tenia tot l'aparell del PSOE i de cop i volta va aparèixer Pedro Sánchez i la va derrotar. A veure, han passat moltes coses, ell també havia dimitit tota la història, però no, què va.
Deixeu-me un moment perquè estàvem pendents del míting del PSC a Lleida abans del sumari que hem sentit a José Luis Rodríguez Zapatero i també més tard ha parlat a Salvador Illa, un acte que ha acabat fa uns minuts i que ha estat monopolitzat per la decisió de Pedro Sánchez. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el que ha dit?
Sí, discursos centrats molt en aquesta reflexió del president espanyol. El candidat del PSC, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, però sí, ha evitat demanar-li directament que continuï al capdavant de la Moncloa.
Le vamos a animar, le vamos a acompañar, le vamos a decir que le necesitamos, que respetaremos su decisión, pero que le necesitamos. La clave de esto es el respeto, especialmente el respeto al adversario. ¿Qué es eso de destruir al adversario? ¿Qué es eso de sistemáticamente deshumanizar al adversario?
En la mateixa línia que Zapatero, Illa també ha fet una crida a la mobilització a les portes del Comitè Federal del PSOE demà a Ferraz.
Pedro Sánchez se ha caracterizado por una alta capacidad de resistencia individual, su manual de resistencia. Es hora de pasar a una resistencia colectiva, de arrimar el hombro con el presidente Sánchez, con el compañero Sánchez, con el amigo Pedro Sánchez. Y vamos a pasar de la resistencia individual a la resistencia colectiva.
Tu, Jordi, parlaves abans de 6.000 persones per aquestes dades d'autobusos del PSOE, però podria ser que en fossin més, no?
Probablement sí. Clar, aquí no hi comptes la gent de Madrid que necessita un autobús per arribar-hi, i a Madrid també hi ha molta gent del PSOE encarnat. Estem parlant sobretot de militants i simpatitzants.
Veurem.
És una sorpresa. El Comitè Federal comença a 2:15 del matí, és veritat que les coses del PSOE sempre van com a mínim mitja hora o 3:15 tard. La concentració està prevista per les 11. Ho anirem veient al llarg del matí.
Ha dit alguna cosa més, Pep?
Illa, al costat de Zapatero, també ha criticat la gestió d'Esquerra a la Generalitat, ha parlat de 10 anys perduts i ha insistit que cal invertir més per revertir la sequera, també en polítiques d'habitatge i en educació.
Gràcies, Pep, fins ara. Bona nit. Voleu comentar alguna d'aquestes coses que sentíem ara sobre el que ha dit Illa, que és veritat que ha evitat dir-ho directament, demanar-li que es quedi, ha parlat més aviat de respecte.
I el que diria és que sigui una hipòtesi la que jo deia de que tot sembla una mica calculat, o sigui, o que en tot cas jo hi veig algunes incerteses, o sigui, la hipòtesi del Rafa també la veig plausible, de dir aquí no és el president qui fa aquesta reflexió, qui l'inicia, qui és el detonant, sinó que és la seva dona, i per tant per això no hi ha una absència de càlcul. Però el que és segur és que això té un efecte en la campanya electoral, això és innegable, i que ha centrat l'inici de la campanya, i que veurem si això es prolonga, si centra també la votació, i per tant es produeix un efecte votació plebiscitària, per dir-ho així d'alguna manera, respecte a la figura de Pedro Sánchez. Jo crec que això és innegable, que el que ha aconseguit és que no sent aquest el tema de la campanya, ha irromput, no? Sent, per exemple,
amb el que està clar és que ha eclipsat completament a Carles Puigdemont, que en aquesta pre-campanya venia sent el clar protagonista, Pedro Sánchez li ha eclipsat totalment el protagonisme.
Fixeu-vos que ràpid que cremem els temes. L'inici del detonant de les eleccions, quin era? Que no hi havia pressupost, el Harrot...
Que ha tornat a sortir aquesta setmana.
Després, el retorn de Carles Puigdemont. I ara estem amb un altre tema diferent que està centrat en la campanya. I falten uns quants dies, vull dir que tot
16, que concretament.
Hi hagi un altre que passi per davant, Però això és el que ha aconseguit aquesta reflexió de Pedro Sánchez.
I també per posar damunt de la taula que en el cas que ens situem amb la teoria de l'offer, hi ha moltes persones que a Catalunya també tenien càrrecs institucionals i se'ls va qüestionar paternitats que no existien, se'ls van qüestionar matrimonis, vull dir que està molt bé l'empatia amb el dolor, però si a partir d'ara almenys aprenem que quan passi una cosa tots hem de mirar cap a la mateixa banda, estaria molt bé.
Després en parlarem, si de cas d'això. Jordi, el moment clau, però, serà dilluns. Et volia preguntar si tenim alguna informació sobre si serà dilluns al matí, si Pedro Sánchez ho farà a través d'una declaració pública, si serà des de la Moncloa. D'això hi ha algun detall o no?
No n'hi ha ni un, ningú ho sap. Això probablement fins diumenge a última hora de la tarda no ho acabarem de saber, que és quan s'envien les agendes de l'endemà. Sí que hem estat insistint per moltes bandes. Ho farà la Moncloa, això sembla molt segur. No sabem a quina sala de Moncloa, coneixent una mica el personatge, que tipus de declaracions les fa matí i migdia, horari món, per entendre'ns, entre 9 del matí i 12 del migdia. No sabem si acceptarà preguntes, no sabem si només farà una declaració. Per saber no sabem absolutament res.
Però entenem que diumenge es donaran a conèixer alguns detalls, o que avisaran els periodistes de com anirà tot plegat, o que potser serà dilluns?
No, entenc que ho sabrem el mateix diumenge. A veure, com funciona la comunicació habitualment dels ministeris, tu vas rebent totes les comunicacions per tot arreu, però hi ha un moment cap a les 9:15 de la nit... Mira, vaig a mirar el correu a veure si ha entrat la de demà per explicar-vos-ho, perquè al final és la realitat. No ha entrat.
F5.
No ha entrat.
Quasi, T'imagines, no, ens ho trobem.
O sigui, l'agenda del govern espanyol de demà, i sempre hi ha un ministre que com a mínim té un acte, no ha entrat encara, d'acord? No ha arribat. Llavors, ens podem trobar diumenge, doncs, a les 9 del vespre i 19 minuts com ara, que no sapiguem l'hora de Pedro Sánchez de l'endemà.
Rafa.
No, per veure com canvia l'escenari i el taulell polític, que s'han parlat i s'està parlant, jo crec que hi ha dues derivades que seran interessants seguir. Primer, la mobilització del votant socialista. El votant socialista es mobilitza més a les generals que les autonòmiques, que les del Parlament de Catalunya. S'haurà de veure si hi ha aquesta mobilització, perquè un resultat electoral del PSC amb un resultat de mobilització de generals, perquè al final ho veuen com un plebiscit al president del govern estatal, doncs li pot anar molt bé al senyor. I això s'haurem de veure, veurem les pròximes enquestes. I segon, canvia totalment la conversa a l'Estat. I la conversa és contra l'extrema dreta. I la conversa és el mur que parlava Pedro Sánchez després del 23 de juliol a la sessió d'investidura. I es canvia absolutament la conversa, i amb això doncs veurem doncs el debat que hi haurà, no només en el Partit Socialista, sinó el debat que s'engegarà també a Madrid.
Jordi, alguna cosa més?
No, a veure com aguantem tot aquest cap de setmana, a veure com aguanta el relat, sobretot el PSOE al llarg de tot aquest cap de setmana, perquè evidentment 5 dies de reflexió són molts, moltíssims. És una bestiesa en política. Ara que estàveu parlant de campanya electoral, habitualment els missatges polítics en un dia i mig volen molt, no?
Passi el que passi, també serà interessant saber, si és que algun dia se sap, què va passar en aquests 5 dies, no?, de reflexió. Decideixi el que decideixi, com va anar, amb qui va parlar, en quin moment potser estava decidit cap a una cosa i després va prendre una altra decisió. Vaja, no sé si ho arribarem a saber mai, però seria interessant també.
També pot ser, segurament això explicaria moltes coses del que ha passat aquestes últimes, des de dimecres a la nit, aquestes últimes 48 hores, que ja comencen, de fet, la matinada de dimarts a dimecres, amb aquella cara de Pedro Sánchez quan arriba a la sessió de control, i quan intuïm, quan sabem que no ha dormit durant tota la nit. Allà és on comença tota aquesta crisi, que segurament és cúmul de moltes altres coses.
Doncs estarem pendents, Jordi, ànims, i res, dilluns ho explicarem com sempre aquí a RAC1.
I demà al matí també el Via Lliure.
Evidentment, sí, sí, per dir les novetats que tinguem dilluns.
Evidentment.
Gràcies, Jordi, que vagi bé. Bona nit. Algun comentari més sobre això que dèiem ara, Oriol, per tancar ja aquest tema?
No, simplement que el PSC no té cap necessitat de cap revolució en aquesta campanya electoral, perquè va molt per davant les enquestes, i a més que el debat girés i giri sobre temes de gestió li va bé al PSC, perquè té un candidat molt orientat a això. Això demostra una vegada més que no hi ha cap càlcul darrere d'aquesta crisi provocada per l'anunci de Pedro Sánchez, sinó que hi ha una qüestió sobrevinguda que a més és molt perillosa pel Partit Socialista, com ha dit el Rafa, perquè al final de com es gestioni això pot ser percebut d'una manera o d'una altra i pot tenir un cert efecte en la campanya catalana, que anava en aquest moment pel PSC absolutament bé.
Hi ha un debat també col·lateral de tot això, i acabo, que és alguns sectors han criticat molt aquesta part potser més sentimental, no?, que ha tingut Pedro Sánchez amb aquesta carta, apel·lant doncs això a l'estima que li té cap a la seva dona, etcètera, etcètera. No sé si creieu que això pot ser una estratègia que hagi fet servir Pedro Sánchez, com defensen alguns, o que realment ens hem desacostumat a que la política no es poden barrejar els sentiments?
Bueno, de manifestacions més o menys, en direm una mica cursis, entre cometes, en política n'hi ha hagut sempre, no? Tampoc és una cosa estranya, és a dir, moltes vegades hi ha agraïments a la família, als fills, a la dona, tot això. Sí que és veritat que en aquesta carta pues, fa una expressió molt concreta que pot ser llegida, doncs, d'alguna manera, com has dit tu, d'un excés de sentimentalisme.
Jo no he dit excés, eh?
Bueno, doncs però que sí que no, tu no has dit, però que algunes persones ja han vist això, no? Però al final l'expressió dels sentiments d'afecte cap a la família a mi em sembla que no és una cosa que es podria dir.
Espera, Rafa, tu, Marc, que t'has mogut molt entre polítics, que has seguit molts discursos, que t'has mogut també entre bambolines, com veus aquesta part que també s'ha comentat molt aquests dies?
No, jo crec que està bé humanitzar la política.
Però és estratègia? O és realment que Pedro Sánchez necessitava expressar aquesta part?
Home, jo el format aquest de la... Jo tornaria a dir el que deia abans, no? Jo que crec que aquí...
Per Marc, que si vols plegar... per Marc tot és maquiavèlic.
No és qüestió de maquiavelisme. No, però simplement crec que alguna dosi de càlcul hi ha. Aquesta és la meva reflexió. Si és parteix de Pedro Sánchez la iniciativa, hi ha una dosi de càlcul. No perquè sigui ell, sinó perquè una persona amb responsabilitats polítiques que ho faci d'aquesta manera, doncs, per les característiques que deia abans, doncs jo crec que respon a algun càlcul. Si ets polític, calcules les coses. Si ve de la seva dona, ja és una altra història, com deia el Rafa.
El Marc ho ha viscut des de la part com més espectadora amb aquesta relació amb els polítics, el Rafa i la Sílvia potser ho heu viscut més cap a dins, quina lectura han fet?
Jo el problema que veig de tot plegat és que les emocions, el sentimentalisme emocional, sembla que és contradictori amb la política quan és positiu, quan les emocions són positives, perquè d'emocions negatives n'estem veient un tip, i quan veiem l'extrema dreta tot és emocionalisme negatiu, absolutament negatiu. I això sembla que no és cap tipus de problema. Això és el que ens hem de fer reflexionar. I cap on hem portat a la política quan una persona expressa odi, expressa ràbia, està expressant el que s'està expressant, i ho veiem en tot el món, el discurs de Trump, el discurs de Milei, el discurs de Le Pen, el discurs de la primera ministra italiana. Això és la nova política, això és la política de les emocions. El Toni Aira, un col·laborador d'aquesta casa, té un magnífic llibre, La política de les emocions. Però, en canvi, quan són les emocions positives, això ja és sentimentalisme, és una cosa cursi. Ho hem de posar, igual que hi ha emocions negatives, en política no es pot entendre se les han les emocions positives. Això ho hem vist a Finlàndia, amb la primera ministra finlandesa, ho hem vist amb la primera ministra neozelandesa, sí. De moment només ho hem vist en dones. Jo crec que ja era hora també veure en homes, que hi ha un moment que ja no pots més. Sobretot, ja no quan t'afecta a tu, i això repeteixo la idea, sinó quan t'afecta a la gent que tu estimes, a la teva dona, que per cert el senyor Zapatero sap molt bé, perquè també li van fer el mateix a la seva dona i a les seves filles.
I a la seva filla, sí. Sílvia.
Jo volia reptar el Marc, a veure si se'n recorda. Tu te'n recordes un final de campanya, intentaria no equivocar-me, eh? Un míting Sant Jordi, Palau Sant Jordi, Artur Mas, que es desmunta l'escenari, puja l'Helena i li fa un petó en públic?
No el recordo. O sigui, recordo, però no haver-lo viscut en directe.
Fa 14 anys, o sigui, estem parlant de fa 14 anys, sí. I estem parlant d'un Artur Mas, que en aquell moment el més similar que se li feia era la imatge de robot. Mm. Allò va ser com una mena de trastocada, perquè no només un home plora en públic, sinó Artur Mas. Jo allà vaig començar a veure que sí que havia d'haver-hi, perquè s'aguanta molta pressió en política quan fas una campanya, ja, però el dia a dia, s'aguanta molta pressió en política, i el tema d'amagar les emocions és totalment contraproduent. És veritat que darrerament ho estem veient, però estem veient amb dones. Llavors, a mi el que quan ho hem vist amb dones, a mi el que em resultava i em resulta difícil és, d'acord, amb dones, però que no torni a passar de la dona plora, l'home no. La dona no aguanta la pressió, l'home sí. No, per això la carta de Pedro Sánchez, a mi, és a dir, aquí hi ha dos temes. La carta de Pedro Sánchez a mi em sembla que si la necessita fer, la fa, i quan explica els sentiments que sent, a mi em semblen super respectuosos. Aquí no entro. El que sí que jo ho vull emmarcar en no una operació de màrqueting de cara a la campanya catalana, jo això ho he desvinculat des del minut zero, però sí que jo continuo pensant que aquí darrere hi ha una cosa més o menys calculada.
Les 9 i 27 minuts, farem una pausa, tancarem aquest tema, perquè potser que parlem també una mica de campanya en aquest primer dia de campanya, després també del debat d'aquest matí que hem fet RAC1 i La Vanguardia conjuntament. Una pausa i ara de seguida tornem.
RAC1. Estàs buscant cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Ara a Seat Catalunya Motor fem liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el Seat que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona, al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a Seat Catalunya Motor.
El 28è Triumvirat Mediterrani et convoca el 4 i 5 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 4 i 5 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans. L'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes, ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall, i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900 102 103. Murprotec 900 102 103. És en Picó qui us ho diu.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
Aquesta primavera fes maig amb tot el que t'emociona. Crispetes cruixents, deliciosos refrescos, una butaca supercòmoda i l'emoció de veure la teva pel·lícula preferida a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, El Especialista. Gaudeix-la també en versió original i iSense. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
RAC 1.
Europa, Europa, Europa.
El Girona ha guanyat, reforça la tercera plaça. Europa, ja som aquí.
Europa, Europa.
Amb el bitllet europeu assegurat i mentre posem el dia al passaport, toca rematar la feina. Aquest dissabte a les 2, Les Palmes Girona RAC 1. Amb la Guti companyia.
Il·lusió de terres amigues.
El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som u.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9 i pràcticament 33 minuts. Ara de seguida, com dèiem, parlarem del que ha donat de si aquest debat de RAC1 i La Vanguardia aquest matí entre tots els candidats que tenen representació actualment al Parlament. Però abans, si us sembla, repassarem també les dades del CEO. Ja sabeu que aquests dies doncs, van sortint diverses enquestes. De moment encara no tenen doncs, aquesta afectació per l'anunci de Pedro Sánchez perquè estan fetes abans d'aquest anunci. Però en tot cas, avui ha sortit la del CEO que hi ha algunes diferències. Pep Tormos, bona nit de nou.
Bona nit.
Hi ha algunes diferències respecte a les que explicàvem aquests dies del CIS i que també publicaven altres mitjans de comunicació.
Sí, d'entrada, això sí, coincideix donar al PSC una forquilla de guanyadora d'entre 40 i 47 escons, molt per sobre dels 33 que té actualment. A diferència d'altres enquestes, això sí, situa Esquerra en segona posició, amb entre 31 i 37 diputats, i Junts en tercera posició, amb entre 28 i 34. El PP quedaria quart, aconseguiria entre 8 i 12 diputats, seguit de Vox, amb entre 5 i 9, la CUP entre 4 i 8, i els Comuns entre 3 i 6. Aliança Catalana podria entrar al Parlament amb un màxim de 2 escons, i Ciutadans i alhora en quedarien fora. A la banda ampla de l'enquesta, l'independentisme, per tant, tindria majoria absoluta, en la baixa, no.
Doncs això és el que diu aquest CEO. Evidentment aniran sortint més enquestes i també amb l'efecte que pugui tenir aquest anunci de Pedro Sánchez, que de fet les que s'estiguin fent aquests dies i es publiquin la setmana que ve, en funció del que passi dilluns, gairebé que es podran llançar la brossa perquè no tindran cap valor. Però tenint en compte aquests resultats, avui també Salvador Illa, gràcies Pep, fins ara, que vagi bé. Salvador Illa deia, és qui potser ha parlat més clar en aquest debat sobre els pactes, era evidentment primer dia de campanya, costa també afinar en alguns detalls, però sí que Salvador Illa deia que no acceptaria el suport del Partit Popular. Tenint en compte aquest escenari que s'obre, quines possibilitats hi veus, Marc?
Bueno, jo crec que una de les... O sigui, hi ha dues preguntes clau, penso, en el resultat electoral. La primera és si es manté la majoria independentista o no, perquè en funció d'aquesta pregunta hi pot haver una combinatòria que permeti, doncs, que pactant el que va passar a l'Ajuntament de Barcelona, no?, que permetria combinacions diferents, deixem-ho dir així, o no. Per tant, primera pregunta, hi ha majoria independentista? Això, si és, complica la presidència Salvador Illa, que va clarament per davant en totes les enquestes. Segona pregunta, qui queda en segona posició? Perquè si hi ha majoria independentista, llavors la pugna entre Esquerra i Junts pot acabar de decantar qui acaba sent el president. Si queda per davant, com diuen moltes de les enquestes, Carles Puigdemont, doncs Esquerra ho tindrà complicat per fer una suma diferent a la majoria independentista, que l'enquesta avui del CEO també diu que és l'opció preferida dels votants tant de Junts com d'Esquerra. Si queda per davant Esquerra, com apunta avui el CEO, doncs també per Junts per Catalunya es farà complicat, i més havent anat a les eleccions amb Carles Puigdemont al capdavant, de fer una majoria diferent, de formar una majoria de govern diferent a l'opció independentista, tot i que després tindrà la seva complicació entendre's a més amb la CUP, no? Per tant, per mi són aquests els dos vectors que explicaran el resultat electoral.
Oriol.
Sí, jo també estic convençut que la gran pregunta, pràcticament l'única pregunta que hi ha en aquest moment sobre la taula, és si es trencarà aquesta majoria nacionalista independentista que hi ha, doncs, des del 2010, no? Des del 2010 crec que hi ha hagut la investidura d'Artur Mas, de Quim Torra, de Carles Puigdemont...
Bueno, si vols dir-la independentista o sobiranista, sí, però és una constant des de la recuperació de la democràcia que hi hagi una majoria de votant nacionalista.
Per no anar tan enrere, la qüestió és que des de fa 14 anys aquesta majoria d'ERC, CUP i Junts, o abans com es digués Junts, funciona des de fa 14 anys, no? Aleshores, la pregunta és si això es trencarà o no, perquè si del fet que es trenqui o no, doncs es canvien tots els escenaris, no? Aquí ja llavors s'obren moltes possibilitats. Jo la del tripartit no la veig, sincerament, perquè no crec que Esquerra Republicana estigui en aquest moment, en aquest punt, com per ser capaç de diguéssim, de sortir d'aquesta equació de pactes amb Junts i amb la CUP, però un govern de Salvador Illa en solitari, segons quins resultats obtingués, i si obtingués un resultat molt ampli, sí que el veig més factible, dintre de l'enorme dificultat que té. Però la pregunta clau és, sense cap mena de dubte, si aquesta suma de CUP, Junts i ERC es trenca. Que és complicat que es trenqui, entre altres coses, perquè el sistema electoral ho afavoreix molt.
Sílvia.
Jo més que queda segon, jo a dia d'avui encara penso que el tema principal és qui queda primer. Queden 16 dies de campanya i a mi m'agradarà veure qui queda primer. Qui queda primer, segons, si no és Salvador Illa, també serà molt important, inclús pel futur de pacte, és a dir, no és el mateix que lideri Junts un Carles Puigdemont, que Carles Puigdemont plegui perquè no ha quedat primer, que és el que ja ens va anunciar. Per tant, primera pregunta, qui queda primer? Segona pregunta, qui queda segon? Si, en el cas que el president Puigdemont quedés primer, a mi m'agradarà veure, i molt, la posició d'Esquerra. No hem de tirar molt enrere per comprovar un vot en contra d'Esquerra a un president Puigdemont. Jo crec que els escenaris estan bastant oberts. Una repetició de candidatura de tripartit independentista, a mi em costa veure-la, a dia d'avui em costa molt veure-la. Veig abans un tripartit d'esquerres, no immediat, en el cas que Salvador Illa quedés primer, governar en solitari i una mica el de l'Ajuntament de Barcelona, incorporar-se als altres en funció de que avanci la legislatura. Però jo veig, en aquests moments veig més un tripartit d'esquerres que no pas un tripartit independentista.
Rafa.
El que passa que la unitat independentista és molt... el tripartit que tu comentes és la realitat d'aquesta legislatura. la realitat d'aquesta legislatura, des de que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya van trencar, va ser un tripartit a la pràctica, i fins que no van trencar el pressupost, doncs pel Hard Rock famós, totes les mirades poses de Tarragona, la realitat d'aquesta legislatura ha estat un tripartit. És a dir, a mi el que em costa veure és com els hi costa alguns partits reconèixer una realitat que és evident. I la realitat d'aquesta legislatura va començar així, és veritat. Doncs,
perquè quan parlem de tripartit segurament és de govern, no?
Però va, clar, però va acabar com va acabar i al final... Però al final la governabilitat ha estat la que ha estat. Segon tema, és cert. Primer hem de veure si... I agafo les enquestes, la mitjana d'enquestes, perquè podem dir moltes probabilitats, no? El PSC quedarà primer i Junts per Catalunya queda segon. Aquí hi han dues possibilitats, que l'independentisme sumi o no sumi. Però fixeu-vos, Esquerra passa de ser el primer partit a ser l'àrbitre de la política catalana. Com a mínim, el protagonisme Esquerra no el perd, perquè ha de decidir què fa. Perquè sabem que pot haver-hi majoria independentista, però a la vegada majoria d'esquerres, amb el qual Esquerra haurà de decidir. Si no hi ha majoria independentista, la meva pregunta és: Esquerra es decidirà per un tripartit a la primera o a la segona?
A la segona.
Aquesta és la pregunta. És a dir, Esquerra necessitaria una segona volta per decidir anar a un tripartit, per decidir formalitzar allò que ha estat una realitat aquesta legislatura?
És una pregunta retòrica, però...
Té un risc, per això, fer un tripartit, havent-hi l'opció, si ara estem fent conjectures, però si Carles Puigdemont tingués opcions perquè hi ha majoria independentista i quedés segon, com diuen ara moltes enquestes, i fos el candidat a la presidència, té un risc per Esquerra votar-hi en contra, perquè estaria fent una esmena a la totalitat.
Abstenir-se i deixar Puigdemont governant en solitari. Però jo un govern repetit com a l'últim, jo segurament m'equivoco, jo d'entrada no el veig, d'entrada no el veig.
També és cert una cosa, que si el PSC, si ara agafem l'enquesta del CEO i es compleix i té més de 40 escons i per tant queda primer d'una manera molt contundent, és molt difícil també articular una majoria per deixar-lo a l'oposició. Això també és cert.
El que hem vist aquest matí al debat i el que hem escoltat és un Salvador Illa molt conciliador, fins i tot ha tirat floretes al govern de Pere Aragonès, ha parlat d'alguns consellers concrets de la bona tasca que han fet en alguns àmbits, i d'altra banda, tota la resta, abans ho resumíem també el sumari, tota la resta ha estat com un tots contra ella, que aquí s'ha vist clarament qui era, qui parlava com a candidat a la presidència amb opcions reals de guanyar. Fins i tot Pere Aragonès, actual president, ha tingut un paper secundari molt diferenciat del que ha tingut Illa.
En un debat a 7 és molt difícil dir qui ha guanyat, qui ha tingut més protagonisme, perquè al final es reparteix tant la pilota que és molt difícil lluir-s'hi. Ara, sí que la pots espifiar, és a dir, en un debat d'aquestes característiques és més fàcil ser el que d'alguna manera ensopega que no pas ser el que surt guanyador. Jo crec que ningú ha ensopegat en aquest debat
avui. Debat a 8,
A 8.
Ara l'estava comptant i dic, no, 7 no, eren 8. Encara més complicat.
Jo crec que en el cas d'avui no hi ha hagut cap ensopegada gran per part de cap candidat, i sí que s'ha generat aquesta imatge de que era un tots contra Salvador Illa, i per tant l'han col·locat en el centre del debat. Per tant, jo crec que això em pot sortir satisfet d'haver estat l'as dels cops d'una banda i de l'altra, no? Tant d'Alejandro Fernández com de Josep Rull, de Pere Aragonès. En canvi, és veritat que el president de la Generalitat, que per definició hauria de ser el que estigués en el centre del debat polític, no ha estat aquesta la sensació que ha generat el debat, sinó que més aviat Josep Rull, fins i tot, tot i que li llançava de tant en tant algun dard Pere Aragonès, l'ha ignorat, a diferència, per exemple, del debat de Pimec, en què sí que en algun moment el va respondre.
No, evidentment, la diferència entre un Parlament i un debat electoral és que al Parlament tu vas en contra del president del govern, que està en aquell moment, i a un debat vas contra qui va primer. Bàsicament és això. I ja s'ha vist precisament qui va primer. I no només qui va primer, sinó s'ha vist que Illa és el que més té a perdre en aquests debats i ho sap perfectament. Si us fixeu, hi ha estat molt prudent en moltes coses. Primer, perquè sap que va per davant i per tant no la vol, és a dir, no, és allò que sempre li diguin, intenta no cometre una errada, que no, aquest mite de que una errada fatal et destrueix una campanya, que jo crec que és més un mite que una realitat, no? I segon, perquè és qui més es juga amb altres partits. I recordem que Salvador Illa, si vol créixer, ha de créixer encara de Ciutadans, pot créixer una mica del Partit Popular, però també pot créixer de l'esquerra, per exemple, de Comuns, i fins i tot algun vot d'Esquerra Republicana, no? Amb el qual jo he vist un Salvador Illa molt prudent, perquè sap perfectament que se la juga, que va primer i que està disposant-se vots. Avui s'ha vist molt clarament qui es disputa els vots amb qui. És a dir, quan s'interpel·len, saben perfectament. No és el mateix l'enemic, és a dir, a qui tu li has de donar perquè el teu electorat voti, que normalment és qui està a l'altra banda, que el contrincant, que és qui et treu els vots. És a dir, la CUP ha atacat pocs, cosa que no va fer la campanya anterior. Ha estat un canvi important.
I a més amb molta contundència.
Amb molta contundència. L'únic candidat que va que va dir alguna cosa al candidat de Vox en la passada campanya, no sé si ho recordo, va ser Alejandro Fernández.
Sí. Avui, avui, i també una mica Pere Aragonès.
Una mica Pere Aragonès, però avui ha estat diferent, si us fixeu, també els posicionaments dels partits ha canviat, el del Partit Popular, però també de la CUP, que ha sortit molt, molt més, diguem-ne, agressiva, i ha recuperat una mica, m'ha recordat, que ha recuperat una essència de la CUP que feia molt temps que no es veia. I a mi, just per Catalunya, m'ha recordat una mica Convergència. Hi ha un espai de retorn de la dreta. És a dir, fa molt temps que, no, que en aquest país, a banda del Partit Popular, però que tenia els vots que tenia i els escons que tenia, no reclamava polítiques de dretes. I avui jo he sentit el senyor Rull amb polítiques de centre-dreta i fins i tot lluitant amb algunes polítiques com les impositives amb el senyor Alejandro Fernández.
Sílvia, bueno, és que la gràcia de tenir un candidat que jo entenc que per qui no ha buscat el cosa a cosa Aragonès amb Rull, és que del debat de Pimec, agafo el que parlava el Marc, va sortir una mica amb la cua entre cames per segons quins comentaris hi feia Aragonès a Rull.
Bé, sobretot pel comentari que va fer, dient que perquè Puigdemont doncs no hi havia pogut assistir.
I la resposta, Rull és un gat vell, de l'antiga Convergència, per això segurament amb els debats veurem molts serrells i inputs convergents de l'antiga Convergència. Jo, agafant això del trasbàs de vots, una de les dades que m'he quedat de l'enquesta del CEO, que per cert, també us dic, una enquesta que dona forquilles de 6-7 amunt, poc útil ho és. O sigui, no és gaire útil una enquesta que et dona forquilles de set diputats amunt i avall. Però, és estranya.
Però alhora és més fiable que una enquesta que et diu tant el número exacte d'escons que t'haurà.
No, exacte, vale, però les forquilles estem acostumats que siguin 2, 3, 7, m'ha semblat una mica exagerat. No és la primera vegada que CEO fa 7, forquilla. Una de les parts de l'enquesta, la segona opció per intenció directa. L'únic partit que té intenció directa, si no voto a tu, quin és el segon partit que voto, que el PSC és Esquerra. Esquerra és l'únic partit que té com a primera opció, és a primera opció voto Esquerra, si no voto Esquerra qui voto és el PSC. L'únic partit de tots, dels 8 que avui estaven al debat. No és una dada menor, no és una dada menor, per tant aquí a Aragonès no té un fàcil paper al debat. Jo avui entenc que els dos candidats que a mi m'han mostrat o que jo he entès, no em ve de nou, capacitat de governar i bona acció de govern, i ho saben defensar, és Salvador Illa i Josep Rull. Per què? Perquè venen de partits totalment instal·lats amb el govern. I Esquerra, l'Aragonès no està acostumat a fer aquest paper i tenia dos persones al costat a les quals li ha de rebatre, li ha de retenir el vot. D'una banda se li en va el vot independentista i de l'altra se li en va el vot que com a segona opció se li mal al PSC. Vull dir, aquesta dada no és menor, D'aquí el que puja a PSC, que va agafant vots de diferents opcions. El que no m'acaba de quadrar és que es mantingui en aquesta enquesta del CEO com a segona opció.
Sobre aquest trasbassament de vots que deia la Sílvia, o quina seria la segona opció, en el cas dels votants del PSC seria Esquerra en un 33%, en el cas dels votants d'Esquerra votarien en segona posició el PSC amb un 26%, els votants de Junts votarien Esquerra amb un 41%, els de Vox al PP, els Comuns Esquerra, la CUP Esquerra. El PP és curiós perquè diuen que cap, amb un 54%, i també entra en aquesta enquesta Aliança Catalana, que també diuen que cap altre partit. Marc.
És habitual, i de fet en els resultats ho veiem així també, que Esquerra sigui com la segona opció tant en vot geogràficament a l'àrea metropolitana i segona opció a la Catalunya interior. En moltes convocatòries ha passat així, no? Diguem, tenen una posició una mica més transversal en el conjunt del país, així com el vot dels socialistes està més afiançat en el cinturó metropolità, el cinturó roig, no? Anomenat habitualment, i en el cas del votant de Junts està més arrelat a la Catalunya interior. En el cas d'Esquerra, el que havia aconseguit en els últims anys és tenir una posició més equilibrada en el conjunt del territori. Per tant, això justificaria ser la segona opció tant del votant socialista com del votant de Junts.
Però que aquesta dada, un segon, que aquesta dada ja t'indica una mica, o podria indicar, o podria ser un indici de cap on podria anar el tripartit preferit. És a dir, que una militància o vot d'Esquerra, la segona opció sigui directament el PSC. A mi aquesta dada m'ha cridat l'atenció. La de Junts, la segona opció és Esquerra.
Va, Oriol, acaba amb
això. No, que estem d'acord, que jo crec que la dinàmica que hem vist avui d'en Salvador Illa com arribar a debatre s'assenyarà consolidant els propers debats, perquè va al davant de les enquestes i d'alguna manera també representa una certa voluntat de canvi sense arribar al nivell de carisma que tenia Pasqual Maragall, sí que crec que hi ha al darrere d'aquest creixement del PSC, en bona part jo crec que amb votants també d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'un cert desig de canvi de la forma de gestió, la forma d'afrontar els problemes, a la forma en definitiva de dirigir el país. I jo crec que en aquesta línia Illa no es mourà del seu discurs diguéssim conciliador, no buscarà jo crec l'enfrontament ni amb Esquerra ni amb cap rival en concret.
Si fa com avui, sembla ser que no, però en 16 dies poden canviar molt les coses.
Per reformar aquest perfil més presidenciable.
Algun comentari més, Rafa, per acabar? 30 segons.
No, evidentment veurem cap a on les enquestes, però jo crec que de veritat, avui el programa del debat és que hi havia un elefant que no estava a la sala.
Aquesta és la frase que s'ha dit molts cops,
sí, no,
a l'inici
del debat. No, sempre una campanya és de trobar l'elefant que no està a la sala. Quan tu fas una campanya que sigui exitosa has de trobar l'elefant que no està a la sala per canviar la conversa. I això en canviarà molt. Veurem cap on va, perquè això veurem el to sobretot a la campanya.
Doncs evidentment, com deia abans el Jordi Armenteres, estarem molt pendents aquest cap de setmana per si hi hagués alguna novetat d'aquest anunci de Pedro Sánchez dilluns, i evidentment doncs dilluns veurem què passa i com això pot acabar de transformar la campanya pel 12 de maig. Nosaltres ho anirem deixant aquí, és una mica d'hora avui, però tenim l'Edu de Batlle que ens ve fer el fix avui per rematar la tertúlia, així que ens acomiadem de la Sílvia Cànovas, l'Oriol Ribet, el Marc Martínez Amat i el Rafa López. Gràcies als quatre, que tingueu bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.
Una pausa i tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Andarà en tus ojos un cielo estrellado. Taratatatana, puede ser creado.
Irá bailar.
David Martínez està començant a treballar amb drons al seu negoci agrícola. Imaginem-nos innovant, més sostenibles, sense límits. Telefònica, 100 anys més construint un futur plegats.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
8 minuts per les 10. Què, l'agafen o no l'agafen al telèfon, Edu?
Hola.
Bona nit.
Sí que l'agafen, sí que l'agafen. A vegades sí, a vegades no. Però quan l'agafen...
Van fent.
Quan l'agafen, mola molt.
Sí, què t'has trobat aquesta setmana?
Doncs mira, aquesta setmana tenim canvi de localitat a mitja trucada.
Ah.
Ara t'explicaré de què es tracta.
Això no ens havia passat mai.
No. No.
Ara m'ho expliques perquè no sé si ho acabo d'entendre.
Sí, sí. És més senzill del que sembla. Tenim un canvi de localitat a mitja trucada i tenim una història que és bonica. Trobo que és bonica. A mi m'ha sobtat, m'ha semblat molt bonica.
Aviam,
la cosa ha arrencat
ara
així.
Ara estic intrigada.
Sí, digui'm.
Hola, truco de la ràdio, que teniu 2 minuts.
De la ràdio?
Val, ja tenim l'inici que comença,
la ràdio?
Comença a ser estàndard. De la ràdio, com dient, què voleu ara, pesats? Aquí s'intuïa Carbassa...
És que més tu sempre dius això de la ràdio, en genèric, no? Però de quina ràdio, no?
Això m'ho va dir, qui m'ho va dir? L'Estadella em va dir. Jo crec que els hauries de llançar aquesta frase per atreure, com a am. I de moment l'estic utilitzant.
Val. Tu ves seguint els consells de l'Estadella,
sí.
Que Déu-n'hi-do.
En aquesta trucada s'intuïa Carbassa, però no. Ja veureu com la cosa va per bon camí.
Sí, tinc 2 minuts.
Val, primer de tot, a on estic trucant? A quina població?
Arbúcies, em dic Iolanda.
Molt bé,
Dos minuts, t'ha dit?
Sí, sempre dic dos minuts i mai són dos minuts, però bé.
Això em fa molta gràcia, perquè al final et descobriran el truc. Ja, ningú
però com que,
no
els tornaré a trucar, només els puc enganyar una vegada, perquè no els tornaré a trucar.
No, però els oients que ens estan sentint,
ja.
Com els truquis amb ells i diguis, no, dos minutets.
Dos, quatre, sis...
Més de deu, no.
No, més de deu, no. A no ser que l'interlocutor o l'interlocutora...
Vulgui explicar, exacte.
Tenim a la Iolanda d'Arbúcies. Però compte, perquè aquí hi ha un petit canvi al Google Maps.
Ai...
Ara m'enganxes molt d'imprevist, eh? no sé. Bueno, és que jo no visc a Arbúcies. M'estàs trucant a Arbúcies, però jo sóc de Sant Hilari.
Ah,
és de Sant Hilari, però és Arbúcies.
Ella era Arbúcies i ha agafat el telèfon a Arbúcies.
Sí.
Però ella és de Sant Hilari.
Val.
Val?
Val.
Llavors, aquí tenim un canvi de poble, que és al costat. Vaja, es creua l'eix.
Sí, home, sí.
Pocs quilòmetres.
Hi ha un trosset, sí.
Que quedi clar, que sobretot pels oients i les oients d'Arbúcies i de Sant Hilari, que no estic, que estic diferenciant a les dues localitats, que segurament deu haver-hi força rivalitat.
Sí, bueno,
bé.
Ara, i si no, en crearem nosaltres sí. Aquí una.
Doncs bé, el derbi de la selva. Bé, doncs marxem amb la Iolanda Sant Hilari. A veure, de què es parla, li he preguntat primer, de què es parla avui en dia a Sant Hilari?
Home, estem molt contents perquè cada any una persona anònima ens decora el poble de roses, amb manualitats, i la veritat és que és supermaco. Cada any des de la pandèmia, des del Covid, que no sabem qui és una persona anònima del poble, però ho decora amb un gust supermaco. Totes les places, amb floretes, amb flors fetes amb diferents materials, molt maco.
Què et sembla, això?
És que, clar, quan ho ha dit al principi, dic, mira, deu ser una tradició que cada any... No sé, l'Ajuntament tria algú sense dir qui és i cada any una persona decora. No, pel que he entès al final,
és
com un fullet, no?, que surt a la nit.
Sí, bé, igual que Gotham tenia Batman, a Sant Hilari tenen algun superheroi o superheroïna que no se sap
això.
Qui és, que des de la pandèmia, cada... Els vols de Sant Jordi, imagino que una nit, per no ser descobert o descoberta...
Sí, perquè si fos el dia en un poble, això, vaja, corre com la pólvora,
però és increïble.
Tothom ho sabria.
M'ha frapat tant que li he dit, Iolanda, explica'ns més coses, sisplau.
Sí, sí, sempre és per la diada de Sant Jordi, i pot ser un dia o dos abans, però ja ho preparen i ho decoren. Aquest Sant Jordi, com que s'escau en dimarts, doncs aquest cap de setmana ja ens vam llevar el dissabte, crec que era, i estava ja tot engalanat.
Uau, és que m'encanta, però el que m'estranya és que en 4 anys cap veí s'hagi esperat tota la nit, no?
Com els Reis.
Hagi anat a voltar pel poble i hagi dit, l'he descobert, és aquest veí o veïna.
De fet, clar, de seguida la pregunta m'ha rondat pel cap per la Iolanda, però l'estirarem una mica, espereu, encara
veure,
no li faré la pregunta. Primer, com és exactament la decoració?
Sí, això volem saber, a veure.
Aquest any hi ha com unes pancartes d'iniciativa a la lectura, però el que són manualitats normalment són diferents tipus de flors. L'any passat hi havia un drac molt maco fet com de roba, amb la cua i tot, a la rotonda de l'entrada, on hi ha el monument de la Sardana, vull dir que tot és molt cultural. I com que és per Sant Jordi, doncs tot són tema de floretes, de flors. Flors grans, petites, fetes amb sacs, com de roba, amb diferents materials, sí, sí.
Això és una feinada, eh?
És que anava a dir, això no és una cosa que tu diguis, mira, poso 4 cartolines, faig unes floretes i ho enganxo. Home, aquí hi ha feina, per tant, ha de ser algú que sàpiga cosir o alguna pista han de tenir.
A veure si serà com a les pel·lis d'assassins, que no només n'hi ha un, sinó que són diverses persones. Bé, en tot cas, ara sí, anem a la pregunta. Jo de seguida, la curiositat m'ha matat. I, Iolanda, sisplau, no tenim cap pista de qui...
És que no pot ser, en un poble petit,
ser.
No...
el Batman o la Batgirl de Sant Hilari?
Jo, a mi, personalment, crec que com que la persona no vol ser descoberta, doncs li respecto. No ho he preguntat a ningú si algú sap qui ho ha fet. Li respecto perquè suposo que és l'encant de fer-ho i que sense esperar res a canvi, doncs alegres a tothom.
Vale.
Té tota la raó.
Sí.
La Iolanda, perquè l'encant és aquest.
Sí.
No saber què passa.
Aquest és el punt de vista de la Iolanda. Jo, clar, jo li he preguntat, val. Jo també...
Tu ets molt, molt honesta, però segur que hi ha gent al poble.
Exacte. No hi ha apostes, no se'n parla al poble.
Clar, el primer any sí, hi havia la pandèmia i ja podíem sortir a casa, et lleves i surts de passejar o surts de comprar i, saps, i això qui ho ha fet? Clar, el primer any sí que t'ho preguntes. Llavors van dir, no, és anònim, no sabem qui ha estat, però tothom ho respecta perquè és molt maco. I des de llavors que cada any veig que va repetint.
T'imagines que és la Iolanda?
Oh, això seria una bona...
I que amb aquest misteri.
Seria un bon plot twist, eh?
Uau. Home, pues, escolta, Medu, apunta't al telèfon i l'any que ve hi tornem a trucar, no? A veure si han tornat a sortir.
Sí, sí, sí.
Perquè no estaria bé explicar-ho.
Jo estic convençut que algun veí o veïna de Sant Hilari ha vist el nostre heroi...
Segur.
O heroïna anònim, però callen.
Mira,
cosa doncs, que em sembla bé.
Si, exacte, és el que t'anava a dir, que si ho fan però mantenen el secret, ho trobo bé. Ara el que no sabem és que explicant-ho aquí, potser això es posa de moda a altres municipis de cada doncs any que ve i surten aquests fullets nocturns a decorar els municipis. Home, Sant Hilari és petitó i una, dues, tres persones ho poden fer ja en pobles més grans. Complicat.
Tinc ganes, fins i tot, mira que no m'agafi un hostalet pels vols de Sant Jordi l'any que ve i vagi a fer guàrdia per la nit, només per saber-ho jo, no per dir-ho a ningú.
És important fer-ho això el cap de setmana prèvia a Sant Jordi, i està mirant les dates l'any que ve.
És dimecres.
Ha de caure dimecres, per tant, hi has d'anar aquell cap de setmana abans i sortir a fer un vol a la nit, no?
Li he preguntat a la Yolanda per l'alcalde. Diu l'alcalde, i li dic, l'alcalde no diu res, no és sospitós, l'alcalde, i diu no. M'ha dit que no, perquè l'alcalde, de fet, el van canviar les últimes municipals, l'anterior no en sabia res, i aquest tampoc.
Quin misteri, tu, sí, a Sant Hilari, sí, eh? Sí, m'ha encantat aquesta trucada, quina sort que has tingut amb la Yolanda que t'hagi explicat això.
M'agradaria que aquesta tradició anònima es prolongués molt en el temps, i d'aquí 5